La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Reportatges de ràdio amb Ruth Carab. Gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Ruth Caral, què tal? Bona tarda.
Hola, tarda. Hola, Joan, bona tarda. Ara, he fet aquí una mescla.
Ara, a vegades ens passa això.
Sí.
Va, la setmana passada ja ens vas avançar la temàtica del reportatge d'avui, que era l'explosió de fa 3 anys a la petroquímica de Tarragona, que hem seguit en directe també des d'aquesta ràdio. Com ho recordo, allò?
Pues mos remuntem al 14 de gener del 2020 a Tarragona, entre les 6:30 i les 6:40 de la tarda, més o menys, quan de cop s'encén una gran flamerada. Llavors aquí ja comença el desgavell, primer per saber on s'havia originat l'explosió i després per saber si el núvol de fum que s'havia creat era tòxic o no. Va ser l'accident més greu de la història del complex petroquímic tarragoní, en el qual van morir 3 persones. Una d'elles era un senyor gran que estava tranquil·lament a casa seva, i d'un reactor on va sortir disparada una planxa d'acer de mitja tona que va impactar l'habitatge situat a 2,5 quilòmetres de distància, diguem-ho bé. Sí, això seria un resum del que va passar aquell dia, però hi ha un rerefons molt més complex i amb moltes més dades que ajuden a entendre bé com se va anar desencadenant tot.
I tot això, Ruth, que ho sabem per aquest llibre que ens has portat, que tinc ara mateix aquí a la taula, La gran explosió, corrupció, perill i deixadesa a la petroquímica més gran del sud d'Europa.
Correcte. És una investigació periodística feta a 4 mans per Toni Orensans i Rafa Marrasé, 2 periodistes del Camp de Tarragona, i ja et dic, m'he basat a partir d'això per fer-ne el reportatge.
Per cert, que l'editorial que publica aquest magnífic llibre, amb una portada, això m'ha dit, impressionant, és Folky Folk, eh?
Això mateix, sí.
Ruth, va, vols afegir una informació més abans d'escoltar el reportatge?
Sí, només un apunt ràpid. Hi ha tanta informació al llibre que, evidentment, no he pogut incloure-la tota, i els temes que introduixo al reportatge, alguns pot ser queden una mica a l'aire, poc desenvolupats, i potser costa d'entendre-ho bé si no hi esteu gaire ficats en este tema, però no patiu perquè després procurarem explicar-los bé i amb tots els matisos necessaris.
No, i que si us interessa el tema, tu, aquest llibre, La gran explosió, corrupció, perill i deixadesa de la petroquímica més gran del sud d'Europa, editat per Folky Folk, i que val molt la pena, la veritat. Fet aquest aclariment, som-hi amb el reportatge?
Som-hi.
Les 6:51 minuts, ens veiem obligats a interrompre la programació de la tarda, la sintonia de Tarragona Ràdio. Poca informació la que tenim al respecte d'una explosió que s'ha registrat fa uns minuts. Aquesta tarda tot sembla indicar que s'hauria produït al polígon sud de Tarragona, però com dèiem, sense concreció de la base d'aquesta informació, que ara mateix us estem avançant.
L'explosió en un tanc amb material inflamable ha provocat una víctima mortal, 8 persones ferides, 2 d'elles molt greus que han estat traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i una persona desapareguda.
Aquesta explosió s'ha pogut detectar des de diversos punts de la ciutat de Tarragona, també dels municipis a l'entorn d'aquest polígon químic, des dels municipis de Salou, des de Vilaseca, també des de tots els barris de Ponent, especialment de la ciutat de Tarragona.
Tot i que en un primer moment s'ha demanat el confinament de la població més propera a la zona, no hi ha hagut risc per la població.
És bé, intentarem concretar en els pròxims minuts què és exactament què ha passat aquesta tarda en aquesta zona de l'entorn del polígon sud de Tarragona.
Així explicaven l'última hora Tarragona Ràdio i els informatius de la televisió pública del Camp de Tarragona TAC12. Érem dimarts, el 14 de gener del 2020, cap a 5:45 de la tarda. De cop es va encendre una flamerada al polígon sud de la petroquímica i tothom va fer-se la mateixa pregunta. Què ha passat? En aquella hora encara no se sabia ben bé què havia sigut, però ara, 3 anys més tard, molts enigmes han quedat resolts. És gràcies a la investigació que han dut a terme els periodistes Rafa Marrasé i Toni Orensans i que han recollit el llibre La gran explosió, publicat per l'editorial Folk and Folk. Però anem a pams i reconstruïm els fets. Què va passar el 14 de gener del 2020 a l'empresa d'Iqoxe?
Del que es desprèn dels informes que hi ha en mans de la justícia, la causa primera de l'explosió és que s'està fent en aquell moment una recepta, una fórmula a partir de diferents compostos, una fórmula que abans s'havia fet 6 vegades, aquesta era la 7a, es feia de manera semiautomàtica, és a dir, hi havia una part manual, i si abans s'havien fet amb 25 tones, ara es fa de 20 tones, han canviat les proporcions, i en algun moment sembla que hi ha un error amb un dels productes, amb la proporció que es posa d'un dels productes.
Això que explica Toni Orensans, periodista i guionista freelance, és el que acaba generant l'explosió, però la història no acaba aquí.
I en aquell moment les alarmes sonores estan desactivades. Quan això fas a una indústria química que a vegades per raons de seguretat ho pots fer, algú ha d'estar vigilant visualment a través d'una pantalla què passa dins del reactor per donar la veu d'alarma al moment que es passi alguna cosa, i això no es fa, segons diuen alguns treballadors en el sumari judicial davant la policia, perquè l'empresa els hi ha dit que allò no és treballar, en essència, que no cal.
D'aquesta manera, doncs, ningú controla que hi ha un problema i la situació es complica, però ben aviat es transmet un missatge de calma a la ciutadania i s'informa que el núvol de fum no és tòxic. Així ho explica el periodista Rafa Marrasé.
És inconcebible que l'any 2020 ningú sàpiga dir-nos què es va mesurar aquella nit i quins eren els valors. Bàsicament perquè el primer que se li va dir a la població és que no passava res, però resulta que ens ho deien quan ells no havien ni tan sols parlat amb l'empresa perquè els digués quin producte s'estava fent. Hem de recordar que durant alguns dies es va dir que el que havia explotat era òxid d'etilè, però fins i tot quan es truca a l'empresa després d'una hora, el màxim responsable de seguretat de l'empresa no sap ni què s'estava fent allí.
Ara, però, sí que se sap. El producte que s'estava fabricant era l'anomenat MPG 500, que entre altres aplicacions s'utilitza com additiu del ciment. I per fer-lo, una de les substàncies que s'utilitza és l'òxid d'etilè.
L'òxid d'etilè és un compost químic orgànic relativament senzill que des del punt de vista químic identifiquem com un èter cíclic. A temperatura ambient és un gas, és incolor, és inflamable i fa una olor com a dolça.
Ella és Núria Ruiz, doctora en química i coordinadora del grau de química de la Universitat Rovira i Virgili.
Una de les maneres de produir-lo és a través d'una reacció química que es coneix com a oxidació catalítica. Els reactius són etilè i oxigen. Principalment, l'òxid d'etilè es fa servir per produir altres substàncies químiques. Un d'aquests derivats és l'etilenglicol, que s'utilitza, entre altres aplicacions, com a agent anticongelant.
Aventurar-se a dir potser havien aquells compostos o aquells altres és impossible. El focus s'ha de posar en el sentit de per què no sabem avui en dia quins compostos es van emetre a l'atmosfera. Perquè es van fer mesuraments de forma manual amb aparells molt bons, però que, com expliquem també al llibre, el seu llindar on comencen a mesurar està 1000 vegades per sobre del que seria tòxic per als nuclis urbans. Per tant, no es pot acceptar de cap manera que la població avui dia no sabia què va respirar ni ho sabrà mai, perquè els mesuraments d'aquesta manera d'accidents o es fan al moment o ja no es pot fer mai més. No hi ha dades, no existeixen.
Pel que fa a la part històrica, Tarragona comença a industrialitzar-se a finals dels anys 50 del segle XX i des de llavors, tal com s'apunta al llibre de la gran explosió, la corrupció, el perill i la deixadesa han influït de ple a la petroquímica més gran del sud d'Europa.
Diguéssim que els fonaments històrics són uns fonaments corruptes que en certa mesura posen una llavor malaltissa que es farem tot el possible perquè aquesta indústria estigui aquí. Creiem que anant enrere entens quines són, diguéssim, les mirades locals que han fet possible determinades coses sense les quals és molt difícil d'entendre per què, per exemple, és possible que hi hagi indústries a pocs centenars de metres de nuclis habitats, no? És a dir, com hem arribat fins aquí? Són una multiplicitat de causes i en el cas de Tarragona és una falta de planificació territorial, és una falta de planificació urbanística, és una falta de saber posar els topalls a la indústria, etcètera, etcètera.
En total es calcula que més de 50.000 persones habiten els nuclis urbans més pròxims a la indústria. Sabent això i que ha sigut l'accident més greu de la història del complex petroquímic tarragoní, més greu fins i tot que l'atemptat d'ETA l'estiu del 1987, s'han començat a col·locar uns sensors d'emergència per mesurar les emissions. Tot i això, aquests sensors només detecten grans quantitats, no el que s'emeten el dia a dia.
Aquests sensors estan fets perquè quan hi ha una fuita realment greu no sortim de casa sota cap concepte, perquè sortir ens exposa a un perill imminent per a la nostra integritat física, mentre que els sensors mediambientals que són els que van mesurant totes aquestes emissions dia a dia, que són les emissions que hi ha actualment, ens permetrien saber si totes aquelles emissions diàries, hora a hora, durant l'any, podrien afectar-nos amb una malaltia a curt, mitjà o llarg termini. I això és el que no tenim ni està sobre la taula. Protecció Civil està col·locant els sensors que ell, per la seva naturalesa, ha de col·locar, que són sensors d'emergències. Però els sensors que estem parlant mediambientals, que haurien de protegir a la societat o tenir-la informada, hauria de col·locar-los medi ambient, acció climàtica. Això és un tema de l'administració de la Generalitat de Catalunya.
I a banda d'això, què ha canviat des de llavors?
Han canviat poques coses. Sí que hem notat que Protecció Civil ha intentat refer el camí que no havia fet, no? Pues ara es notifiquen qualsevol incidència de les indústries petroquímiques. S'han impulsat posar aquests sensors d'emergències que hem dit que, bueno, és una eina més, però diguem que no és l'eina que solucionarà els problemes, però bueno, com a Protecció Civil ells fan el que han de fer, i també volen fer aquests avisos de la població, no? Que això seria la part més evident que s'ha canviat, no? Però en general estem bastant igual que abans. No tenim aquests sensors que diem mediambientals, no sabem què produeixen les empreses, no sabem ni tan sols quins compostos, tots els compostos que fan les empreses, i la percepció de la població, jo crec, i s'ha vist amb les concentracions ciutadanes, continua sent una mica d'apatia, no? És veritat que quan va passar l'accident, les setmanes posteriors sí que va haver una certa reacció, però hem vist que les concentracions que es fan en els aniversaris són molt minces. Els partits polítics, tret d'algunes excepcions, s'han oblidat d'aquest tema o els interessa que s'oblidi aquest tema. Diguem que el debat no existeix realment.
Però l'anàlisi en perspectiva et fa pensar també que el diagnòstic que es va fer després de l'atemptat d'ETA i el diagnòstic que fas després d'ICOCSE és idèntic. Falta de coordinació institucional, qui ha d'avisar no avisa, falta d'informació, el factor humà com un factor essencial en un moment que van mal dades, etc. No? Per tant, la lliçó ja l'havíem de portar presa, perquè ja hi havia hagut antecedents en aquest estil, en certa mesura. No? Jo crec que hi ha un factor que és molt important, no? Que és aquest punt de la ciutadania tarragonina continua relativitzant el risc, possiblement perquè no té la informació necessària per no relativitzar-lo. I, per tant, la força del costum a vegades provoca que t'hagis acostumat a coses que vistes des de fora són realment, com a mínim xocants, no?
Al final, tot va petar al mateix joc. Són diners i són dades. Vull dir, això, diguem que serien els grans hits de tot això, no? Això és un joc on la indústria juga amb les cartes marcades, perquè l'única que té les dades i sap el que està emetent és ella. Però si ella, de voluntat pròpia, de bona fe, no diu realment les coses com són, perquè no li interessa, perquè no està obligada per llei, etc., ha de ser l'administració qui li obligui o que posi les seves propis canals per aconseguir aquesta veritat, que seria, per exemple, els sensors de medi ambient o fer més inspeccions, etcètera, etcètera.
Aquest és el resum fins al moment de tot el que ha passat fins ara.
L'explosió d'ICOCSE el 14 de gener del 2020 va causar 3 morts i diversos ferits. La indústria petroquímica de Tarragona és el pol químic més gran del sud d'Europa, on tenen presència 33 grans companyies multinacionals. Aquí s'hi produeixen més de la meitat dels plàstics de l'estat espanyol i generen molts llocs de treball, 5.500 de directes i uns altres 5.500 d'indirectes. Totes aquestes dades es coneixen gràcies a la recerca de Toni Orensans i Rafa Marra ser recollida al llibre La gran explosió. I amb tot, el que també és cert és que a data d'avui els ciutadans continuen estant desprotegits i la petroquímica continua fent pudor.
Si només passés el mateix que ICOCSE, no, pensaria. Ara, depenent de lo gran que sigui, ja veuríem, eh? Jo estic a la sortida cap a Barcelona, o sigui que potser tiraríem, eh?
No, però no sabríem què
sí,
fer.
Jo com a metge sortiria segur. I veure si puc fer alguna cosa que no puc fer gaire, però...
Bé, també treballo en un hospital, si hagués de fer alguna cosa m'hauria de quedar, però...
Sí,
si estigués a casa...
Això sí que ho tinc clar, però...
Perquè evacuar, jo sé que alguna vegada sí que...
No, però sempre que tanquis, sempre que hi ha fum a l'aire, tancat a casa.
Bueno, perquè sempre ho hem sentit... Jo, a veure, jo treballo al sector químic, també. I llavors, doncs, bueno, també, de fet, treballo... Abans treballava a Torreforta, que sempre sentíem les sirenes i tots els simulacres que fan, i llavors, doncs, bueno, estaven bastant informats.
Yo he trabajado 35 años en terminales químicos de Tarragona. Y cuando ha habido eso de rack de Repsol, cogí el coche y fui corriendo para la planta, cuando los demás corrían a milagro. Digo, ¿dónde vas, desgraciado? Un vecino con un crío en brazos. Y dice, cuanto más lejos mejor. Dice, me voy a Milagro, digo. así tienes que ser. Donde trabajaba yo también había dejadez de plata, porque los jefes lo que quieren es ahorrar dinero. Hacían prácticas, digamos, de recoger fugas de líquidos y todo esto, y fugas de amoníaco, que no se enteraba nadie, y más cosas. ¿Quieren más? Hay muchas más, ¿eh? Y nadie se enteraba en Tarragona. Así se trabaja en las químicas.
Així se treballen les químiques, eh? Déu-n'hi-do, fa feredat aquesta darrera frase del reportatge de Ruth Caral. Ruth, 5:22.
Sí.
Tenim última hora.
Tenim última hora,
és veritat. Me la deixes dir o no?
I tant.
El Parlament de Catalunya, això no estava buscat, eh? Això acaba de passar ara mateix.
Sí, sí.
El Parlament ha reclamat establir una campanya específica d'inspecció de treball al complex petroquímic del Camp de Tarragona perquè com a mínim cada 6 mesos es revisi la contractació temporal, els equips i els ritmes de treball. Aquest era el tercer punt d'una proposta de resolució sobre la subcontractació de la petroquímica tarragonina i que ha estat presentada per la CUP a la Comissió d'Empresa i Treball. Comuns i Ciutadans també han votat a favor, Vox ho ha fet en contra i Junts, Esquerra i PSC s'han abstingut. La diputada de la CUP, Laia Estrada, que ha defensat la seva proposta, ha assegurat que les empreses volen guanyar el màxim possible i això es fa reduint en seguretat i en les condicions laborals dels treballadors, com ens avisava aquest darrer treballador també del sector químic. Déu-n'hi-do.
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 Sí, sí, i això que hi ha dades que fan esgarrifar que no els he pogut incloure, eh?
I ho hem repetit i ho seguirem repetint perquè de veritat que val molt la pena. La base del reportatge, Ruth, és aquest llibre, La gran explosió, dels periodistes Toni Oresans i Rafa Marracé, sobre la petroquímica de Tarragona, eh?
Sí, correcte. Mira, si et sembla, podem mirar de seguir una mica l'ordre dels ítems del llibre, corrupció, perill i deixadesa de la petroquímica de Tarragona. Si et sembla, comencem per la corrupció. Hem d'entendre bé la història per poder parlar de la corrupció. Tot ve de l'afany de l'alcalde Rafael Sanromà durant els anys 50 del segle passat, que vol industrialitzar la ciutat i per fer-ho segueix la següent dinàmica. Contactar amb els propietaris dels terrenys, de les finques, i els enganya dient-los que van a títol particular, però no és així, sinó que ell ja ho tenia tot aparaulat amb empreses i, per tant, aquella operació immobiliària era de caràcter municipal.
Patapam.
Llavors, a partir d'aquí, la història va creixent i el règim franquista d'aleshores hi va tindre un paper important. I fins a l'actualitat, que hi ha 2 zones, el polígon nord, que es va construir als anys 70, més a l'interior, i on està situada la refineria, i la zona del polígon sud, on va haver-hi l'accident d'Icoxe, que es va començar a industrialitzar als anys 60 i que està situat al marge dret del riu Francolí, entre Tarragona, la Canonja i Vilaseca. Perquè mos situem una mica.
Aquest repàs va bé per fer-nos una idea, no? Per situar-nos.
Els que no som d'allà i no estem avesats a tot això, a veure-ho simplement diàriament, sempre mos va bé tindre 4 idees per ubicar-nos.
Va, seguim parlant de la petroquímica, però sobretot del perill de la petroquímica.
Sí, vos porto també algunes dades i vosaltres mateixos ja en traureu les conclusions. Primer, tornem a remuntar-nos al 14 de gener del 2020. Els alcaldes dels municipis, en cas d'accident, s'han de quedar als municipis. No poden sortir-ne perquè són la primera autoritat en una emergència i és des d'allà que han de comunicar al CECAT, al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, les actuacions que decideixen fer. I aquell dia diversos alcaldes van sortir del seu municipi respectiu.
Per posar un símil facilón, el capità del vaixell, que és l'últim en sortir si el vaixell s'enfonsa, doncs bé, els alcaldes igual.
Sí, correcte. Val. I més dades. En el moment de l'accident d'Icoxe, gener del 2020, diversos pobles i ciutats del Camp de Tarragona tenien caducats els respectius plans d'autoprotecció municipal, com l'Inuncat, el Sismicat, el Ventcat, entre altres, I el Pla Seccat, que és el que s'activa en cas d'accident greu en la indústria química, també el tenien caducat tots els consistoris, menys el de Tarragona.
Mare de Déu. Per tant, a banda que falten dades de les emissions de les indústries, és evident que hi ha un risc i una falta de regularització en tot plegat,
Exacte. De fet, el que és curiós és la percepció del risc de la població. L'any 1987 va haver-hi l'atemptat d'ETA a la petroquímica i unes 25.000 persones van fugir, se'n van anar de Tarragona. Quan va haver-hi l'accident d'Icoxe, que recordem, és el més greu fins ara, hi havia gent fent vida normal, no? I Jo crec que això ja és curiós per veure la diferència, no? La diferència de percepció. I precisament això és el que remarquen els periodistes Rafa Marrasé i Toni Orensans, que és això, no? Que el complex petroquímic de Tarragona no és només un problema local.
Si pensem que del complex petroquímic que estem parlant és el complex petroquímic més gran del sud d'Europa, en aquests moments no estem parlant d'un tema local. El responsable, aleshores, de l'Institut Català d'Investigació Química, que té seu a Tarragona, Emili Palomares, va dir en un ple de l'Ajuntament de Tarragona que si s'hagués produït una reacció en cadena, Saragossa tindria mar. Per tant, si veiem que explosivament pot desaparèixer mitja Catalunya, i si a nivell de contaminació hi ha models americans de la principal referència mundial amb aquest tipus de contaminació que indiquen que alguns compostos poden viatjar centenars o gairebé milers de quilòmetres, evidentment no és un problema local.
Tu diràs, jo que estava preocupat també perquè vivia a Barcelona i tan lluny no estem, vivíem no. En un país petit i ara ens comentaven que aquestes partícules poden viatjar fins a milers de quilòmetres.
Mm-hmm. Sí, sí, sí. I de fet també ho explicava, no?, el cas este del ple de Tarragona que diu si això realment se produís en cadena, Saragossa podria tindre mar. Clar. Que és una declaració prou xocant. Llavors, per últim, abans d'anar-me'n, si puc, diré tres dades ràpides. Tres dades
anem
així.
Anem bé de temps.
Sí. Actualment, Iqoxe està molt a prop del judici, a la investigació principal. Els directius d'Iqoxe estan investigats per 3 delictes d'homicidi per imprudència i 7 de lesions greus. La segona dada, pel que fa als sensors d'emergències, que hem sentit als reportatges i és un dels temes que també se'n parla bastant, Protecció Civil preveu instal·lar-ne 519 en total, tot i que recordem que els sensors d'emergències poden fer bé la feina i poden anar bé, però els sensors que són realment importants són els sensors mediambientals. I l'última cosa, si poc o molt vos interessa el tema o vos agrada la no ficció, jo us recomano fortament que llegiu el llibre, perquè està escrit amb molta claredat, eviten tant com poden els tecnicismes i posen sobre la taula un reguitzell de dades que francament impacten. Al final també hi ha una part que ells mateixos ja ho presenten així, que és el bonus track, i són un seguit, bueno, recopilen un llistat dels incidents que hi ha hagut a la petroquímica fins al moment que van decidir publicar el llibre, perquè sabeu que a partir de llavors continuen rebent actualitzacions de nous incidents, no? Per tant, bueno, ja hem actualitzat una mica la situació de la petroquímica de Tarragona.
Fa fredat, tot plegat fa fredat. Sí. La gran explosió, corrupció, perill i deixadesa a la petroquímica més gran del sud d'Europa, editat per Folk i Folk, Toni Orensans i Rafa Marrasé, un llibre que, de veritat, com deia la Ruth, val molt i molt la pena. Ruth, què et pregunto per la setmana vinent o no?
De moment encara no està tot clar.
No pregunto, però deixa'm felicitar-te pel reportatge d'avui. Mira si era important el reportatge d'avui, que fins i tot el Parlament ha fet la seva feina.
Això.
Ruth Caral, moltíssimes gràcies.
Gràcies
a la propera.
Radio Estel.